Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El govern surt al pas de les crítiques pel suposat viatge independentista dels actes de la Diada, assegurant que el programa no exclou a ningú. L'acte institucional d'obertura d'aquest 11 de setembre d'aquest vespre, però s'ha hagut de suspendre per la pluja. Montse Manent.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que el programa no és independentista i ha tillat els partits que no assistiran a la Diada d'autoexcloure's.
Recordar, doncs, que també l'escenografia d'aquest acte és una maleta que simbolitza l'exili, que simbolitza l'allunyament, que simbolitza tot això del que estem parlant i homenatjant en aquesta Diada, i no és una estelada. Per tant, qui se senti exclòs del contingut d'aquesta Diada és perquè decideix autoexcloure's, però repeteixo, el govern no exclou ningú, al contrari, ha convidat a tothom.
Absolts els 6 regidors de l'Ajuntament de Badalona acusats de desobediència per haver treballat el 12 d'octubre de 2016.
Els regidors han celebrat la sentència del jutjat número 25 de Barcelona, però consideren que el cas mai hauria hagut d'arribar als tribunals.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons la sentència, la interlocutòria que prohibia la jornada laboral es va complir, ja que el llavors alcalde en funcions, Oriol Lladó, i el responsable de recursos humans, José Tellez, van desconvocar via correu electrònic tots aquells funcionaris que havien de treballar aquell dia. D'aquesta manera, la magistrada no veu un acte de desobediència. El primer en reaccionar a les xarxes socials ha estat el mateix Tellez, que defensa que mai haurien d'haver anat als jutjats per aquesta qüestió.
La Generalitat es reunirà divendres amb els productors de l'avellana per resoldre la baixa cotització d'aquest fruit sec, que és fins a 40 cèntims inferior que la que es paga a competidors directes com Turquia o Itàlia.
Aquest matí hi ha hagut tracturades al Camp de Tarragona. El director d'Agricultura a Tarragona, Àngel Xifré, es reunirà amb el sector per trobar solucions a una situació que els pagesos consideren insostenible.
Ens trobem periòdicament. De fet, els serveis titulars ja en taula de l'avellana, hi ha un grup de treball que hi participen els sindicats, i ens trobem de forma periòdica. I amb la llotja de Reus, com he comentat, just aquest divendres doncs em trobo amb ells perquè ens han demanat doncs mirar d'ajudar-los a revisar la manera com se fixen els peus de la llotja.
La Conca de Barberà, comarca capdavantera en la implantació d'un nou model de recollida selectiva.
La iniciativa la posarà en marxa el Consell Comarcal l'any vinent.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Això es tradueix en el fet que a partir de l'any 2020 la recollida serà mixta. Per una banda, en els 7 municipis amb major població s'aplicarà el model porta a porta, i en els altres 15 pobles restants es faran mitjançant contenidors tancats amb targeta d'obertura.
La Fundació Espai Guinovart d'Agramunt acull una exposició amb una trentena d'obres d'artistes catalans inspirades en l'imaginari de Josep Guinovart.
L'Espai d'Agramunt, dedicat a l'artista barceloní, acull les obres que van participar en el tercer certamen Miró en Arts.
Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Com a punt comú, totes elles estan inspirades en l'obra de Josep Guinovart, en homenatge a l'any Guinovart, que commemora el desè aniversari de la mort de l'artista. En totes elles es pot veure com ha influït l'obra de Guinovart als artistes de 20 galeries catalanes. La directora de l'Espai Guinovart, Maria Guinovart, ha assegurat que el lligat de l'artista segueix molt viu i diu que l'exposició és un dels fruits que ara comença un cop acabada la celebració de l'any Guinovart.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta gota freda que ha acabat sense força menys del que s'esperava. Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del pla Inuncat, però es preveu que encara es puguin produir xàfecs localment intensos. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La inestabilitat meteorològica es mantindrà aquesta tarda i nit, sobretot al litoral i al prelitoral, on s'espera precipitació més intensa i extensa. Pel que fa a l'estat del cel, es mantindrà molt ennuvolat o cobert i la temperatura voltarà entre 19 i 24 graus, si bé serà més baixa a punts de l'interior i d'alta muntanya. La baixa pressió que ens fa arribar a aquesta inestabilitat es desplaçarà cap al sud de la península Ibèrica i al llarg del dia de demà la probabilitat de precipitació baixarà fins al punt que, a partir de migdia, la precipitació es restringirà a les Terres de l'Ebre. A banda, la nuvolació nuvolositat tendirà a minvar a partir llavors fins a quedar el cel serè o poc ennuvolat a bona part de Catalunya. La temperatura pujarà en general i s'assoliran valors que voltaran entre 22 i 26 graus. A més, cal destacar el vent, que bufarà amb ratxes que podran superar els 80 km per hora a punts del litoral i del prelitoral, així com a zones elevades. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'una furgoneta que ha topat amb un camió aquest matí a la B-225 a Castellbisbal. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Es complica el trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, ara hi ha cua d'un parell de quilòmetres a la C60 Argentona, en sentit Mataró. També hi ha trams de lentitud i aturades a la C17, gairebé des de Lliçà de Vall fins a Parets, en sentit Barcelona. I més a prop de Barcelona tenim l'autopista del Vallès, la C58. També hi ha aturades a Sant Quirze, en totes dues direccions. I més endavant, d'entrada a Barcelona entre Ripollet i el Nus de la Trinitat. A l'extrem sud destaquem la B23, també amb aturades entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal, o de sortida entre Molins de Rei i el Papiol. A l'autovia A2 ara hi ha retencions d'entrada a Barcelona entre Sant Feliu i Cornellà, també de sortida des del Nus del Llobregat fins a Cornellà. Això és a causa d'un accident. Acabem amb les rondes, perquè van molt plenes, sobretot en sentit Besòs. La ronda de dalt gairebé des del Nus del Llobregat fins a la Vall d'Hebron. La ronda litoral des de Montjuïc fins al Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A les portes de la Diada i davant l'anunci dels partits constitucionalistes de no assistir als actes convocats per la Generalitat pel viatge independentista, el govern es defensa recordant que el programa no exclou a ningú.
Són paraules de la portaveu Meritxell Budó, que avui ha desgranat els actes de l'11 de setembre. El tret de sortida el donarà aquest vespre el president Quim Torra amb el tradicional discurs institucional. L'acte previst a la plaça Sant Jaume, però, s'ha hagut de suspendre davant l'amenaça de nous xàfecs aquesta nit. Se celebrarà finalment demà a les 10 del vespre, un cop finalitzada la gran manifestació convocada per l'ANC.
Com dèiem, el govern assegura que els partits que no aniran demà a l'acte institucional amb motiu de la Diada se n'autoexclouen perquè no hi haurà simbologia independentista. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha explicat que l'acte institucional que l'executiu i el Parlament han organitzat amb motiu de la Diada de l'11 de setembre està dedicat a la canadenca Neus Català, Joan Brossa, l'exili i els refugiats.
I recordar, doncs, que també l'escenografia d'aquest acte és una maleta que simbolitza l'exili, que simbolitza l'allunyament, que simbolitza tot això del que estem parlant i homenatjant en aquesta Diada, i no és una estelada. Per tant, qui se senti exclòs del contingut d'aquesta Diada és perquè decideix autoexcloure-us, però repeteixo, el govern no exclou ningú, al contrari, ha convidat a tothom.
Budó ha explicat que els consellers aniran demà a la manifestació de la Diada a títol personal, però no com a govern.
Sens dubte, l'eix central d'aquesta Diada serà de nou la gran manifestació convocada per l'ANC. Segons l'entitat, ja hi ha 400.000 inscrits i es preveu que 1.200 autocars arribin a Barcelona des de diferents punts de Catalunya. La presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosí, ha passat avui pels micròfons de la xarxa per posar al dia les dades. Mònica Hernández, bona tarda.
400.000 inscrits, 1.200 autocars plens i 250.000 samarretes venudes. Són les xifres actualitzades de l'Assemblea Nacional Català, que ara, com deies, a la manifestació de la Diada. La presidenta Elisenda Pelosí s'ha mostrat convençuda que tornarà a ser una marxa multitudinària. Malgrat tot, ha retret als partits polítics la falta d'unitat, però ha deixat clar que això no atura la mobilització de la societat civil.
Davant de la repressió, davant del que hem vist que està disposat a fer l'Estat per impedir l'autodeterminació i la independència de Catalunya, la nostra resposta és culminar el procés d'autodeterminació. Hem d'estar més forts. Per tant, nosaltres des de la societat civil podem fer coses per estar més forts i els partits polítics no han de desarmar-nos discursivament, no ens han de fer creure que aquest objectiu és impossible. Han de fer tot el possible per fer-lo guanyador.
La presidenta de l'Assemblea ha alertat que caldrà una resposta unitària un cop es faci pública la sentència del Suprem, perquè suposarà, de nou, que s'obri una finestra a la comunitat internacional. I sobre un possible avançament electoral a Catalunya, Pelosí ha dit que en seria partidària si servís perquè l'independentisme en sortís reforçat.
El territori també es prepara per l'acte central de la Diada a Barcelona. L'ANC a les Terres de l'Ebre ha omplert una quarantena d'autobusos per l'ocasió. La Junta ha notat una davallada de venda de tiquets i ho atribueixen a la divisió política que es viu entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda.
Bona tarda. Des del municipalisme es coincideix que enguany la participació massiva ha de ser la clau per mostrar la unitat independentista. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Jo crec que estem tots molt tocats per la situació política i jo crec que encara continuem estant una mica en estat de xoc, no? La ciutadania en el que va passar. Això no treu que la gent continuï tenint la mateixa voluntat majoritària. Jo crec que cada vegada, i ho diuen així també les enquestes, va creixent aquesta voluntat d'independència del país.
I l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós.
Tornéssim a desplaçar-nos a Barcelona per a continuar reivindicant estos anhels de llibertat.
Sota el lema Objectiu Independència, la manifestació arrencarà a les 17-14 hores als carrers que conflueixen a la plaça d'Espanya. Els ebrencs ocuparan el tram 17 al carrer del Comte Borrell.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència, no es mou de data. Tampoc ho fa el ple del debat de política general. Ni el Parlament ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya volen cedir i això obligarà el president Torra a triar.
La data del judici és el proper 25 i 26 de setembre i tot i que oficialment encara no s'ha fet la convocatòria del ple del debat de política general, sí que està previst des del mes de juliol. En principi, el president del Parlament, Roger Torrent, hauria de convocar-lo la setmana vinent. Per tant, ara per ara, les dates continuen coincidint i la llei diu que el judici es pot fer sense el president Torra, perquè no es demana presó. Segons fonts del Departament de Presidència, Torra no anunciarà què farà al respecte fins l'últim moment.
Doncs, paral·lelament, els 6 regidors de l'Ajuntament de Badalona, acusats de desobediència per haver anat a treballar durant el 12 d'octubre de 2016, han estat absolts de tots els càrrecs. Així ho recull la sentència del jutjat número 25 de Barcelona. Una sentència que els 6 regidors han rebut amb satisfacció, però també recordant que el cas mai hauria d'haver arribat als tribunals. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons la sentència, la interlocutòria que prohibia la jornada laboral es va complir, ja que el llavors alcalde en funcions, Oriol Lladó, i el responsable de recursos humans, José Tellez, van desconvocar via correu electrònic tots aquells funcionaris que havien de treballar aquell dia. D'aquesta manera, la magistrada no veu un acte de desobediència. El primer en reaccionar a les xarxes socials ha estat el mateix Tellez, que defensa que mai haurien d'haver anat als jutjats per aquesta qüestió. Ja durant el judici, celebrat la setmana passada, els acusats van defensar l'acció del 12 d'octubre de 2016 com un acte polític i simbòlic. També n'ha parlat el republicà Oriol Lladó, l'únic dels polítics badalonins que en l'actualitat ostenta càrrec públic i, per tant, l'únic que podria haver estat inhabilitat. Lladó es mostra satisfet per la sentència i la considera una bona notícia pels drets polítics de tothom.
I encara parlant de la crònica judicial, la Fiscalia demana 5 anys de presó per Jordi Alemany, el membre del Secretariat Nacional de l'ANC.
Sí, el fiscal l'acusa de desordres públics, ultratge a la bandera espanyola, atemptat contra agents de l'autoritat, lesions i danys per les mobilitzacions durant l'aniversari de l'1 d'octubre. Concretament, l'investiguen per haver retirat la bandera espanyola de la delegació de la Generalitat a Girona. L'acusació pública sosté que l'activista i el grup en el qual s'emparava van actuar guiats per la intenció d'atemptar contra la pau pública, ofendre la bandera d'Espanya i vulnerar el principi d'autoritat dels agents dels Mossos d'Esquadra. Alemany va ser detingut a Madrid hores abans de la manifestació per l'autodeterminació que s'hi va fer el 16 de març. Hi havia un ordre de crida contra ell d'ençà del 7 de març per no haver comparegut a declarar.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El preu baix de l'avellana continua preocupant i molt els productors del Camp de Tarragona, que qualifiquen la situació d'insostenible. La collita es preveu que serà molt bona, però pels costos els pagesos podrien tenir pèrdues importants. Per buscar-hi una solució, s'ha convocat una reunió aquest divendres amb la Llotja de Reus, l'entitat que fixa la cotització d'aquest fruit sec, que és fins a 40 cèntims més baixa que la que es paga a competidors directes com Turquia o Itàlia.
I assistirà el director d'Agricultura a Tarragona, Àngel Xifré. Són declaracions a la xarxa.
El sector doncs, ens trobem periòdicament. De fet, el Servei Institucional de la Taula de l'Avellana, hi ha un grup de treball que hi participen els sindicats, i ens trobem de forma periòdica, i amb la Llotja de Reus, com he comentat, just aquest divendres doncs, em trobo amb ells perquè ens han demanat doncs, mirar d'ajudar-los a revisar la manera com se fixen els preus de la llotja.
De fet, els productors fa temps que demanen la intervenció de la Generalitat i que, si cal, sancioni la llotja perquè els preus que marca estan per sota del mercat.
I com a protesta pels preus baixos de l'avellana, un centenar de tractors i vehicles han participat a la mobilització convocada per Unió de Pagesos al Camp de Tarragona. Una protesta que ha acabat a la Selva del Camp. Ràdio La Selva, Antonio Mellado, bona tarda.
Bona tarda. A les 10 del matí la marxa de tractors ha sortit des de Reus i s'ha desplaçat fins a Riudoms i després al Morell. A hores d'ara els pagesos es troben a la Selva del Camp manifestant-se davant Coselva i l'Avellanera, les dues cooperatives del municipi. El sindicat agrari considera que les empreses compradores de l'Avellana estan funcionant com un oligopoli des de fa temps i això provoca que forcin els preus a la baixa. Entre les demandes d'Unió de Pagesos insten a la Generalitat a que intervingui i revisi el preu de la llotja de Reus. A més, també demanen a les empreses i cooperatives que es desmarquin del comerç privat i prioritzin els interessos dels propis pagesos. La problemàtica de l'Avellana remunta mesos enrere. De fet, ja fa gairebé un any que els pagesos de la fruita seca es reunien amb la Conselleria d'Agricultura per tal de posar sobre la taula les bases per crear un pla de xoc per salvar l'Avellana. Les millores proposades havien de revertir la situació de l'Avellana de la passada campanya, que principalment pel fort vent i les pluges va registrar una davallada de prop del 80% del volum produït.
A Amposta, els Mossos d'Esquadra han alliberat un home segrestat i torturat durant 30 dies. Els presumptes segrestadors, tres homes de nacionalitat hindú i d'entre 24 i 36 anys, reclamaven uns 10.000 euros per alliberar-lo. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els segrestadors es van posar en contacte amb la germana de la víctima a l'Índia i li van demanar 450.000 rúpies, uns 10.000 euros abans del 9 de setembre, per tal d'alliberar-lo. Amenaçaven amb matar-lo si no aconseguien els diners. Aquesta és una altra de les víctimes de les xarxes d'immigració il·legal, segons explicava el cap de la policia local d'Amposta, Josep Massana.
I bé, aquí recordar que moltes vegades doncs, aquests immigrants que venen al nostre país per intentar buscar un millor futur per a ells i per a la seva família, doncs acaben sent víctimes de les xarxes d'immigració il·legal que els faciliten el que és el trasllat als països on es desplacen per poder treballar.
Els segrestadors coneixien la víctima, la seva família, vivien en pobles molt propers a la Índia. A més, el segrest s'havia produït per reclamar un deute que la persona raptada havia contret amb un d'ells.
I encara un darrer apunt. D'aquí poc menys d'una hora, el Parlament de Catalunya farà entrega de la medalla d'honor de la institució al fundador de la ONG Open Arms, Òscar Camps, i a la capitana del vaixell Sea-Watch, Carola Raquet.
El Parlament els atorga aquesta medalla com a reconeixement a la tasca humanitària dut a terme al Mediterrani amb el rescat de refugiats. L'acte està previst que comenci a les 8 del vespre i comptarà amb la presència de diversos membres del govern, entre ells el propi president Quim Torra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Després de dos mesos de veda biològica, els pescadors de pesca d'arrossegament han pogut tornar a la mar. El port de la Ràpita és el que més factura de tot Catalunya i compta amb 41 embarcacions. Els pescadors, però, no esperen una bona temporada en relació al preu del peix. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas.
Bona tarda. Acabat l'estiu, acabada la veda. Just fa una setmana els pescadors han tornat a la mar i de moment no auguren una bona temporada, tal com ho assegura el pescador David Millo i l'armadora Anna Mari.
L'any passat va anar millor perquè quan nosaltres vam sortir, els de Castelló feien veda i el peix anava més car, però ara quan nosaltres vam sortir també han sortit els de Castelló i també el peix barat. Havien de fer les vedes més apartades.
La gent no se trau molt de peix aquí a la Ràpita. Va haver tota la costa catalana i el peix va caríssim. I quan arme la Ràpita, el peix pega un baixó total, a meitat de preu, a menys de la meitat.
Uns preus baixos que des de la confraria ho atribueixen a l'inici de temporada, tal com ho assegura Joan Balaguer, secretari de la confraria.
També el setembre, després de vacances, o sigui que la gent tampoc està receptiva a comprar durant el mes de setembre. No, jo crec que això s'anirà estabilitzant i el manteniment del peix, hem agafat més o menys les mateixes captures que l'any passat i sí que crec que s'anirà normalitzant una mica el preu conforme vagi avançant el que és l'hivern.
De moment, la moixarra i el moll és el que més estan trobant en aquesta nova activitat pesquera.
I parlem ara de sostenibilitat. La Conca de Barberà es convertirà en comarca capdavantera en la implantació d'un nou model de recollida selectiva. Ho posarà en marxa el Consell Comarcal l'any vinent. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. La Conca Barberà adopta un nou model de gestió en la recollida de residus a tota la comarca. Això es tradueix en el fet que a partir de l'any 2020 La recollida serà mixta. Per una banda, en els 7 municipis amb major població s'aplicarà el model porta a porta i en els altres 15 pobles restants es faran mitjançant contenidors tancats amb targeta d'obertura. Tot plegat, el president del Consell Comarcal, Magí Trullols, explica l'objectiu.
Optimitzar al màxim la recollida de residus amb l'objectiu d'arribar al 70% de recollida selectiva, evitant, sobretot, els impropis en les restes orgàniques.
El mateix president ha explicat que amb la implementació d'aquest nou sistema, la Conca Barberà es converteix en capdavantera en evitar la degradació mediambiental.
Llum verda a la construcció d'un sender per potenciar la vila romana de Llorís, a Isona. La Generalitat ha cedit al Consell Comarcal del Pallars Jussà més de 4 hectàrees de terreny on es troben ubicades aquestes restes. Ràdio Tremp, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'unes restes de l'època romana que van quedar al descobert l'any 2009 amb la remodelació de la carretera d'accés al poble. L'objectiu ara és convertir-les en un espai turístic de la comarca. Per fer-les un atractiu visitable es preveu l'obertura d'un sender que unirà la vila de Llorís amb l'antiga ciutat romana d'Esso, predecessora romana de l'actual Isona. Es creu que aquesta vila va tenir el seu màxim esplendor entre els segles 1 i 2 després de Crist, moment que coincideix amb el màxim apogeu de la ciutat d'Esso. L'actuació prevista suposa una inversió de 120.000 euros. A més, la iniciativa pretén tematitzar aquest sender i convertir-lo en una marca turística que potenciï el patrimoni romà del Pirineu. L'actuació la finançaran el Fons Europeu FEDER, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Isona i la Conca d'Ella.
I Sant Sadurní d'Anoia prohibeix a comerços, serveis i fires la venda de begudes alcohòliques entre les 11 de la nit i les 8 del matí, i també als menors d'edat. La prohibició és vigent ja des de fa alguns dies. Ara l'Ajuntament en fa un recordatori a les portes de les fires i festes del 2019, l'esdeveniment més multitudinari d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Els dies previs a Fires i Festes 2019, la Regidoria de Salut Pública i la de Governació ja van recordar la prohibició de vendre begudes alcohòliques de les 11 de la nit fins a les 8 del matí a tots els establiments de comerç, serveis i fires, tal com està regulat per llei i també per l'ordenança de civisme de l'Ajuntament. Aquesta limitació horària està en vigor des del 30 d'octubre de 2018, quan va ser aprovada pel ple municipal, i és ara, quan coincidint amb una de les festes més concorregudes del municipi, s'ha aprofitat per fer-ne una major difusió. L'objectiu de la prohibició és dificultar el consum d'alcohol nocturn a la via pública, conegut com a botellón, i evitar problemes de convivència i d'ordre públic relacionats amb el consum d'alcohol a les nits. La infracció a l'ordenança és considerada greu i es pot sancionar amb import de 750 a 1.500 euros i, en cas de reincidència, passa a ser molt greu, amb sancions des del 1.501 euros a 3.000.
I en cultura, la Fundació Espai Guinovart d'Agramunt acull una exposició amb una trentena d'obres d'artistes catalans inspirades en l'imaginari de Josep Guinovart. L'Espai d'Agramunt, dedicat a l'artista barceloní, acull les obres que van participar en el tercer certamen Miró en Arts. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Com a punt comú, totes elles estan inspirades en l'obra de Josep Guinovart, en homenatge a l'any Guinovart que commemora el desè aniversari de la mort de l'artista. En totes elles es pot veure com ha influït l'obra de Guinovart als artistes de 20 galeries catalanes. La directora de l'Espai Guinovart, Maria Guinovart, ha assegurat que el lligat de l'artista segueix molt viu i diu que l'exposició és un dels fruits que ara comencen a recollir un cop acabada la celebració de l'any Guinovart. L'escoltem.
Ara estem recollint els fruits de l'any Guinovart i un d'aquests primers fruits és aquesta exposició on es pot veure la peça guanyadora, però totes les altres peces d'altres artistes que s'han inspirat en Guinovart, fer aquesta etiqueta, el que vol dir que hem creat sinergies, hem creat lligams.
El certamen Miró en Art té com a objectiu promoure artistes joves i a la vegada tornar a posar en primer pla aquells artistes que ja no hi són i que formen part d'una altra generació.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui comença a Sabadell la fase final de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala.
Una competició que viurà avui les semifinals masculines. Des de les 7 de la tarda juga el partit entre el Salou i el Santa Coloma, ara mateix amb el resultat de 1-2 al marcador. I a un quart de 10 el futsal Aliança Mataró s'enfrontarà al Barça.
Mataró Audiovisual, Francesc Andrés.
En il·lusió, molt probablement el partit està guanyat. En ganes i compromís, disputat, encara que el que es compten són els gols. Aquesta nit, el futsal Aliança Mataró intentarà fer-ne més que el seu rival, tot un Barça que ve de guanyar-li al Pozo la Supercopa d'Espanya. En parla l'entrenador mataroní, Albert Sabater.
És un partit que engresca tothom, sobretot a nivell de club, per la imatge que es dona, la quantitat d'aficionats que viatjaran fins a Sabadell, que seran prop de 600, és a dir, compte, que és una barbaritat. I la veritat és que, clar, a nivell de jugadors i a nivell de tot, és un partit per gaudir i per donar una bona imatge.
El conjunt blaugrana superior a la majoria de rivals de tot l'estat va vèncer per 4-3 a un Pozo de Múrcia que va aconseguir retallar distàncies al tram final. Un partit que va veure en directe un dels referents d'aquest futsal, el porter Isaac Fernández.
Jo vaig estar-hi al camp i, bueno, són els millors del món, que tenen un especialista que és el millor del món en cada posició, tenen els millors porters, però, bueno, al final quan entrem a la pista tots som iguals.
Un enfrontament que abans de jugar-se ja forma part de la història del futsal. El que volen ara és preparar una nova pàgina, el d'una possible final que es jugaria demà.
Demà dimecres es jugaran les dues finals, la masculina que enfrontarà els guanyadors dels partits d'avui, mentre que la femenina, ja definida, posarà cara a cara el Mecanó Viga Eixample i l'associació esportiva Penyes Plugues, també al pavelló Sabadell Nord.
En bàsquet avui es definirà la final a 4 de la Lliga Catalana LEP.
El Força Lleida jugarà al Barris Nord davant el Bàsquet Girona a partir de les 9 de la nit, mentre que el Club Bàsquet Prat rebrà al pavelló Joan Busquets al Barça B, també a les 9. Els guanyadors accediran a les semifinals que jugaran també a Lleida aquest cap de setmana, mentre que demà el Barça i el Mora Bank Andorra jugaran la final de la Lliga Catalana ACB a Badalona, després de desfer-se ahir del Joventut de Badalona i del Baxi Manresa respectivament.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Del 18 al 21 de setembre, viu la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Una programació amb més estrenes que mai, singular i diversa. Més de 80 concerts per a tots els públics en 4 dies a 8 escenaris. T'esperem! Vine, tornem a fer el millor dels festivals en un mercat. Més info i entrades a mmv-v-.cat. Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, pallassos, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 15 de setembre vine a la matinal de Viu al Parc, al Parc Natural del Montseny, i commemora amb la família els 40 anys de la Reserva de la Biosfera. A partir de 2:15 del matí al nucli del Brull.
Viu al parc, i esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona. Torna l'aparador més gran de llibres i revistes en català. Torna la setmana. T'esperem del 6 al 15 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. No t'ho perdis. A la setmana, la literatura és vida, és compromís, és llibertat. T'esperem amb més de 250 activitats. Segur que trobes la teva. Viu i llegeix en català. Viu la setmana.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
La xarxa de comunicació local.
Ves i digue-li a la pluja que no torni a venir. Digue-li a la soledat que no la vull avui. Na, 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 na. ets la soga que m'aguanta i m'ofega al mateix temps, la que em va fer néixer els somnis, la que no es fa mal bé. Na, 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 na. Cada nit tinc un desig, la lluna per tu robaria. Fins espen la seva llum, una obsessió a la llunyania. Un somris tan mal ferit, pel patiment que per tu ploro. Ja s'ha apagat, fort del meu foc, no és l'únic.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern surt al pas de les crítiques pel suposat viatge independentista dels actes de la Diada, assegurant que el programa no exclou a ningú. L'acte institucional d'obertura d'aquest 11 de setembre d'aquest vespre, però s'ha hagut de suspendre per la pluja. Montse Manent.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que el programa no és independentista i ha criticat els partits que no assistiran a la Diada i els ha titllat d'autoexcloure's.
Recordar, doncs, que també l'escenografia d'aquest acte és una maleta que simbolitza l'exili, que simbolitza l'allunyament, que simbolitza tot això del que estem parlant i homenatjant en aquesta Diada, i no és una estelada. Per tant, qui se senti exclòs del contingut d'aquesta Diada és perquè decideix autoexcloure's, però repeteixo, el govern no exclou ningú, al contrari, ha convidat a tothom.
Absolts els 6 regidors de l'Ajuntament de Badalona acusats de desobediència per haver treballat el 12 d'octubre de 2016.
Els regidors han celebrat la sentència del jutjat número 25 de Barcelona, però consideren que el cas mai hauria hagut d'arribar als tribunals.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons la sentència, la interlocutòria que prohibia la jornada laboral es va complir, ja que el llavors alcalde en funcions, Oriol Lladó, i el responsable de recursos humans, José Tellez, van desconvocar via correu electrònic tots aquells funcionaris que havien de treballar aquell dia. D'aquesta manera, la magistrada no veu un acte de desobediència. El primer en reaccionar a les xarxes socials ha estat el mateix Tellez, que defensa que mai haurien d'haver anat als jutjats per aquesta qüestió.
La Generalitat es reunirà divendres amb els productors de l'avellana per trobar una solució a la baixa cotització d'aquest fruit sec, que és fins a 40 cèntims inferior que la que es paga a competidors directes com Turquia o Itàlia.
Aquest matí hi ha hagut tracturades al Camp de Tarragona. El director d'Agricultura a Tarragona, Àngel Xifré, es reunirà amb el sector per trobar solucions a una situació que els pagesos consideren insostenible.
Ens trobem periòdicament. De fet, els serveis titulars de la taula de l'avellana, hi ha un grup de treball que hi participen els sindicats, i ens trobem de forma periòdica. I amb la Llotja de Reus, com he comentat, just aquest divendres, doncs, em trobo amb ells perquè ens han demanat, doncs, mirar d'ajudar-los a revisar la manera com se fixen els peus de la llotja.
La Conca de Barberà, comarca capdavantera en la implantació d'un nou model de recollida selectiva.
La iniciativa la posarà en marxa el Consell Comarcal l'any vinent.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Això es tradueix en el fet que a partir de l'any 2020 la recollida serà mixta. Per una banda, en els 7 municipis amb major població s'aplicarà el model porta a porta, i en els altres 15 pobles restants es faran mitjançant contenidors tancats amb targeta d'obertura.
La Fundació Espai Guinovart de Gramunt acull una exposició amb una trentena d'obres d'artistes catalans inspirades en l'imaginari de Josep Guinovart.
L'Espai de Gramunt, dedicat a l'artista barceloní, acull les obres que van participar en el tercer certamen Miró en Arts.
Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Com a punt comú, totes elles estan inspirades en l'obra de Josep Guinovart, en homenatge a l'any Guinovart, que commemora el desè aniversari de la mort de l'artista. En totes elles es pot veure com ha influït l'obra de Guinovart als artistes de 20 galeries catalanes. La directora de l'Espai Guinovart, Maria Guinovart, ha assegurat que el lligat de l'artista segueix molt viu i diu que l'exposició és un dels fruits que ara comencen a recollir un cop acabada la celebració de l'any Guinovart.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb aquesta gota freda que ha acabat sent força menys del que s'esperava. Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, però es preveu que encara es puguin produir xàfecs localment intensos. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La inestabilitat meteorològica es mantindrà aquesta tarda i nit, sobretot al litoral i al prelitoral, on s'espera precipitació més intensa i extensa. Pel que fa a l'estat del cel, es mantindrà molt ennuvolat o cobert i la temperatura voltarà entre 19 i 24 graus, si bé serà més baixa a punts de l'interior i d'alta muntanya. La baixa pressió que ens fa arribar a aquesta inestabilitat es desplaçarà cap al sud de la península Ibèrica i al llarg del dia de demà la probabilitat de precipitació baixarà fins al punt que, a partir de migdia, la precipitació es restringirà a les Terres de l'Ebre. A banda, la nuvolositat tendirà a minvar a partir de llavors fins a quedar el cel serè o poc ennuvolat a bona part de Catalunya. La temperatura pujarà en general i s'assoliran valors que voltaran entre 22 i 26 graus. A més, cal destacar el vent, que bufarà amb ratxes que podran superar els 80 km per hora a punts del litoral i del prelitoral, així com a zones elevades. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'una furgoneta que ha topat amb un camió aquest matí a la B-225 a Castellbisbal. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, les rondes de Barcelona, que van molt carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. També destaquem trànsit força lent encara a l'autovia 2, a la zona de Cornellà, sortint de Barcelona. Fa estona hi ha hagut un accident, en principi ja tenim tots els carrils oberts al trànsit. També parlem de més lentitud a la C32, sortint de la capital catalana, entre Sant Boi, Viladecans, com us dèiem, en sentit sud. I a la B23, lentitud i retencions, en aquest cas d'entrada a Barcelona, gairebé entre Sant Joan d'Espí i l'avinguda Diagonal. Pel que fa a l'extrem nord, destaquem la C58, també força lenta, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I acabem, per exemple, amb la C60, millor del trànsit en aquesta via, però encara hi ha un pèl de lentitud a la zona d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
A les portes de la Diada i davant l'anunci dels partits constitucionalistes de no assistir als actes convocats per la Generalitat pel viatge independentista, el govern es defensa recordant que el programa no exclou a ningú.
Són paraules de la portaveu Meritxell Budó, que avui ha desgranat els actes de l'11 de setembre. El tret de sortida el donarà aquest vespre el president Quim Torra amb el tradicional discurs institucional. L'acte previst a plaça Sant Jaume, però, s'ha hagut de suspendre davant l'amenaça de nous xàfecs aquesta nit. Se celebrarà finalment demà a les 10 del vespre, un cop finalitzada la gran manifestació convocada per l'ANC.
I com dèiem, el govern assegura que els partits que no aniran demà a l'acte institucional amb motiu de la Diada se n'autoexclouen perquè no hi haurà simbologia independentista. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha explicat que l'acte institucional que l'executiu i el Parlament han organitzat amb motiu de la Diada de l'11 de setembre està dedicat a la canadenca Neus Català, Joan Brossa, l'exili i els refugiats.
I recordar, doncs, que també l'escenografia d'aquest acte és una maleta que simbolitza l'exili, que simbolitza l'allunyament, que simbolitza tot això del que estem parlant i homenatjant en aquesta Diada, i no és una estelada. Per tant, qui se senti exclòs del contingut d'aquesta Diada és perquè decideix autoexcloure-us, però repeteixo, el govern no exclou ningú, al contrari, ha convidat a tothom.
Budó ha explicat que els consellers aniran demà a la manifestació de la Diada a títol personal, però no com a govern.
Sens dubte, l'eix central d'aquesta Diada serà de nou la gran manifestació convocada per l'ANC. Segons l'entitat, ja hi ha 400.000 inscrits i es preveu que 1.200 autocars arribin a Barcelona des de diferents punts de Catalunya. La presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosí, ha passat avui pels micròfons de la xarxa per posar al dia les dades. Mònica Hernández, bona tarda.
400.000 inscrits, 1.200 autocars plens i 250.000 samarretes venudes. Són les xifres actualitzades de l'Assemblea Nacional Catalana de cara, com deies, a la manifestació de la Diada. La presidenta Elisenda Pelosí s'ha mostrat convençuda que tornarà a ser una marxa multitudinària. Malgrat tot, ha retret als partits polítics la falta d'unitat, però ha deixat clar que això no atura la mobilització de la societat civil.
Davant de la repressió, davant del que hem vist que està disposat a fer l'Estat per impedir l'autodeterminació i la independència de Catalunya, la nostra resposta és culminar el procés d'autodeterminació. Hem d'estar més forts. Per tant, nosaltres, d'etat civil, podem fer coses per estar més forts i els partits polítics no han de desarmar-nos discursivament, no ens han de fer creure que aquest objectiu és impossible. Han de fer tot el possible per fer-lo guanyador.
La presidenta de l'Assemblea ha alertat que caldrà una resposta unitària un cop es faci pública la sentència del Suprem, perquè suposarà, de nou, que s'obri una finestra a la comunitat internacional. I sobre un possible avançament electoral a Catalunya, Paluzzi ha dit que en seria partidària si servís perquè l'independentisme en sortís reforçat.
Al marge de l'acte institucional de plaça Sant Jaume, també s'ha suspès aquest vespre la il·luminació de la muntanya de Montserrat en motiu de la diada. Més d'un centenar d'escaladors havien de pujar avui al cim de les Agulles per il·luminar-lo. Però finalment no es farà per la previsió de pluja. Des de l'organització han assegurat que es farà un altre dia, segurament proper a l'1 d'octubre. Ràdio Sallent, Olga Gili.
L'acte consistia en l'encesa de 131 punts, d'alguns dels quals escalant, en homenatge als presidents de la Generalitat i amb l'objectiu de reivindicar la llibertat dels líders independentistes empresonats. Després de reunir-se amb els cossos de seguretat, l'organització, la Federació d'Entitats Excursionistes, Òmnium Cultural, entre d'altres, serà cantat per buscar una nova data que probablement serà la proximitat de l'1 d'octubre. També s'ha suspès l'acte polític que s'havia de fer a la zona esportiva del Bruc, però es mantindrà el sopar popular del grup Cavall Bernat, que es traslladarà al pavelló municipal de Sant Fruitós de Bages. Tot i la previsió meteorològica, sí que es mantenen les quatre marxes de torxes que confluïen a l'esplanada de Lledoners. Allà als vols de 2:15 de la nit són previstes actuacions musicals i els parlaments de presidents de l'ANC, la Elisenda Palucia, familiars dels líders independentistes empresonats i representants d'Òmnium Cultural.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència, no es mou de data. Tampoc ho fa el ple del debat de política general. Ni el Parlament ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya volen cedir, i això obligarà el president Torra a triar.
La data del judici és el proper 25 i 26 de setembre i tot i que oficialment encara no s'ha fet la convocatòria del ple del debat de política general, sí que està previst des del mes de juliol. En principi, el president del Parlament, Roger Torrent, hauria de convocar-lo la setmana vinent. Per tant, ara per ara, les dates continuen coincidint i la llei diu que el judici es pot fer sense el president Torra perquè no es demana presó. Segons fonts del Departament de Presidència, Torra no anunciarà què farà al respecte fins l'últim moment.
Doncs, paral·lelament, els 6 regidors de l'Ajuntament de Badalona, acusats de desobediència per haver anat a treballar durant el 12 d'octubre de 2016, han estat absolts de tots els càrrecs. Així ho recull la sentència del jutjat número 25 de Barcelona. Una sentència que els 6 regidors han rebut amb satisfacció, però també recordant que el cas mai hauria d'haver arribat als tribunals. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons la sentència, la interlocutòria que prohibia la jornada laboral es va complir, ja que el llavors alcalde en funcions, Oriol Lladó, i el responsable de recursos humans, José Tellez, van desconvocar via correu electrònic tots aquells funcionaris que havien de treballar aquell dia. D'aquesta manera, la magistrada no veu un acte de desobediència. El primer en reaccionar a les xarxes socials ha estat el mateix Tellez, que defensa que mai haurien d'haver anat als jutjats per aquesta qüestió. Ja durant el judici, celebrat la setmana passada, els acusats van defensar l'acció del 12 d'octubre de 2016 com un acte polític i simbòlic. També n'ha parlat el republicà Oriol Lladó, l'únic dels polítics badalonins que en l'actualitat ostenta càrrec públic i, per tant, l'únic que podria haver estat inhabilitat. Lladó es mostra satisfet per la sentència i la considera una bona notícia pels drets polítics de tothom.
I encara parlant de la crònica judicial, la Fiscalia demana 5 anys de presó per Jordi Alemany, membre del Secretariat Nacional de l'ANC.
Sí, el fiscal l'acusa de desordres públics, ultratge a la bandera espanyola, atemptat contra agents de l'autoritat, lesions i danys per les mobilitzacions durant l'aniversari de l'1 d'octubre. Concretament, l'investiguen per haver retirat la bandera espanyola de la delegació de la Generalitat a Girona. L'acusació pública sosté que l'activista i el grup en el qual s'emparava van actuar guiats per la intenció d'atemptar contra la pau pública, ofendre la bandera d'Espanya i vulnerar el principi d'autoritat dels agents dels Mossos d'Esquadra. Alemany va ser detingut a Madrid hores abans de la manifestació per l'autodeterminació que s'hi va fer el 16 de març. Hi havia un ordre de crida i cerca contra ell d'ençà del 7 de març per no haver comparegut a declarar.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El preu baix de l'avellana continua preocupant i molt els productors del Camp de Tarragona, que qualifiquen la situació d'insostenible. La collita es preveu que serà molt bona, però pels costos els pagesos podrien tenir pèrdues importants. Per buscar-hi una solució, s'ha convocat una reunió aquest divendres amb la Llotja de Reus, l'entitat que fixa la cotització d'aquest fruit sec, 40 cèntims més baixa que la que es paga a competidors directes com Turquia o Itàlia.
I assistirà el director d'Agricultura Tarragona, Àngel Xifré. Són declaracions a la xarxa.
El sector, doncs, ens trobem periòdicament. De fet, el Servei Institucional General Taula de la Vallana, hi ha un grup de treball que hi participen els sindicats, i ens trobem de forma periòdica, i amb la Llotja de Reus, com he comentat, just aquest divendres, doncs, em trobo amb ells, perquè ens han demanat, doncs, mirar d'ajudar-los a revisar la manera com se fixen els preus de la llotja.
De fet, els productors fa temps que demanen la intervenció de la Generalitat i que, si cal, sancioni la llotja perquè els preus que marca estan per sota de mercat.
I com a protesta pels preus baixos de l'avellana, un centenar de tractors i vehicles han participat a la mobilització convocada per Unió de Pagesos al Camp de Tarragona. Una protesta que ha acabat a la Selva del Camp. Ràdio La Selva, Antonio Mellado, bona tarda.
Bona tarda. A les 10 del matí la marxa de tractors ha sortit des de Reus i s'ha desplaçat fins a Riudoms i després al Morell. A hores d'ara els pagesos es troben a la Selva del Camp manifestant-se davant Coselva i la Vallanera, les dues cooperatives del municipi. El sindicat agrari considera que les empreses compradores de la Vallana estan funcionant com un oligopoli des de fa temps i això provoca que forcin els preus a la baixa. Entre les demandes d'Unió de Pagesos insten a la Generalitat a que intervingui i revisi el preu de la llotja de Reus. A més, també demanen a les empreses i cooperatives que es desmarquin del comerç privat i prioritzin els interessos dels propis pagesos. La problemàtica de l'avellana remunta mesos enrere. De fet, ja fa gairebé un any que els pagesos de la fruita seca es reunien amb la Conselleria d'Agricultura per tal de posar sobre la taula les bases per crear un pla de xoc per salvar l'avellana. Les millores proposades havien de revertir la situació de l'avellana de la passada campanya, que principalment pel fort vent i les pluges va registrar una davallada de prop del 80% del volum produït.
I a Amposta, els Mossos d'Esquadra han alliberat un home segrestat i torturat durant 30 dies. Els presumptes segrestadors, tres homes de nacionalitat índia i d'entre 24 i 36 anys, reclamaven uns 10.000 euros per alliberar-lo. A Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els segrestadors es van posar en contacte amb la germana de la víctima a l'Índia i li van demanar 450.000 rúpies, uns 10.000 euros abans del 9 de setembre, per tal d'alliberar-lo. Amenaçaven amb matar-lo si no aconseguien els diners. Aquesta és una altra de les víctimes de les xarxes d'immigració il·legal, segons explicava el cap de la policia local d'Amposta, Josep Massana.
I bé, aquí recordar que moltes vegades doncs, aquests immigrants que venen al nostre país per intentar buscar un millor futur per a ells i per a la seva família, doncs acaben sent víctimes de les xarxes d'immigració il·legal que els faciliten el que és el trasllat als països on es desplacen per poder treballar.
Els segrestadors coneixien la víctima, la seva família, i vivien en pobles molt propers a la Índia. A més, el segrest s'havia produït per reclamar un deute que la persona raptada havia contret amb un d'ells.
I encara un darrer apunt, d'aquí poc menys d'una hora, el Parlament de Catalunya farà entrega de la medalla d'honor de la institució al fundador de la ONG Open Arms, Òscar Camps, i a la capitana del vaixell Sea-Watch, Carola Raclet.
El Parlament els atorga aquesta medalla com a reconeixement a la tasca humanitària dut a terme al Mediterrani amb el rescat de refugiats. L'acte està previst que comenci a les 8 del vespre i comptarà amb la presència de diversos membres del govern, entre ells el propi president Quim Torra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Després de dos mesos de veda biològica, els pescadors de pesca d'arrossegament han pogut tornar a la mar. El port de la Ràpita és el que més factura de tot Catalunya i compta amb 41 embarcacions. Els pescadors, però, no esperen una bona temporada en relació al preu del peix. En el Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Acabat l'estiu, acabada la veda, just fa una setmana els pescadors han tornat a la mar i de moment no auguren una bona temporada, tal com ho assegura el pescador David Millo i l'armadora Anna Mari.
L'any passat va anar millor perquè quan nosaltres vam sortir, els de Castelló feien veda i el peix anava més car, però ara quan nosaltres hem sortit també han sortit els de Castelló i també va el peix barat. Havien de fer les vedes més apartades.
La gent no... se trau molt de peix aquí a la Ràpita. Va bé tota la costa catalana i el peix va caríssim. I quan arme la Ràpita, el peix pega un baixó totalment a meitat de preu. a menys de la meitat.
Uns preus baixos que des de la confraria ho atribueixen a l'inici de temporada, tal com ho assegura Joan Balaguer, secretari de la confraria.
També el setembre, després de vacances, o sigui que la gent tampoc està receptiva a comprar durant el mes de setembre. No? Jo crec que això s'anirà estabilitzant i el manteniment del peix hem agafat més o menys les mateixes captures que l'any passat i sí que crec que s'anirà normalitzant una mica el preu conforme vagi avançant el que és l'hivern.
De moment, la moixarra i el moll és el que més estan trobant en aquesta nova activitat.
La Conca de Barberà es convertirà en comarca capdavantera en la implantació de la recollida selectiva. Per fer-ho, el Consell Comarcal canviarà l'any vinent el sistema de recollida a tota la comarca. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. La Conca Barberà adopta un nou model de gestió en la recollida de residus a tota la comarca. Això es tradueix en el fet que a partir de l'any 2020 la recollida serà mixta. Per una banda, en els 7 municipis amb major població s'aplicarà el model porta a porta i en els altres 15 pobles restants es faran mitjançant contenidors tancats amb targeta d'obertura. Tot plegat, el president del Consell Comarcal, Magí Trullols, explica l'objectiu.
Optimitzar al màxim la recollida de residus amb l'objectiu d'arribar al 70% de recollida selectiva, evitant, sobretot, els impropis en les restes orgàniques.
El mateix president ha explicat que amb la implementació d'aquest nou sistema, la Conca Barberà es converteix en capdavantera en evitar la degradació mediambiental.
Llum verda, la construcció d'un sender per potenciar la vila romana de Llorisa, Isona. La Generalitat ha cedit al Consell Comarcal del Pallars Jussà més de 4 hectàrees de terreny on es troben ubicades aquestes restes. Ràdio Trem, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'unes restes de l'època romana que van quedar al descobert l'any 2009 amb la remodelació de la carretera d'accés al poble. L'objectiu ara és convertir-les en un espai turístic de la comarca. Per fer-les un atractiu visitable es preveu l'obertura d'un sender que unirà la vila de Llorís amb l'antiga ciutat romana d'Esso, predecessora romana de l'actual Isona. Es creu que aquesta vila va tenir el seu màxim esplendor entre els segles 1 i 2 després de Crist, moment que coincideix amb el màxim apogeu de la ciutat d'Esso. L'actuació prevista suposa una inversió de 120.000 euros. A més, la iniciativa pretén tematitzar aquest sender i convertir-lo en una marca turística que potenciï el patrimoni romà del Pirineu. L'actuació la finançaran el Fons Europeu FEDER, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Isona i la Conca d'Ella.
I Sant Sadurní d'Anoia prohibeix a comerços, serveis i fires la venda de begudes alcohòliques entre les 11 de la nit i les 8 del matí i també, òbviament, als menors d'edat. La prohibició és vigent ja des de fa alguns dies. Ara l'Ajuntament en fa un recordatori a les portes de les Fires i Festes 2019, l'esdeveniment més multitudinari d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Els dies previs a Fires i Festes 2019, la Regidoria de Salut Pública i la de Governació ja van recordar la prohibició de vendre begudes alcohòliques de les 11 de la nit fins a les 8 del matí a tots els establiments de comerç, serveis i fires, tal com està regulat per llei i també per l'ordenança de civisme de l'Ajuntament. Aquesta limitació horària està en vigor des del 30 d'octubre de 2018, quan va ser aprovada pel ple municipal, i és ara, quan coincidint amb una de les festes més concorregudes del municipi, s'ha aprofitat per fer-ne una major difusió. L'objectiu de la prohibició és dificultar el consum d'alcohol nocturn a la via pública, conegut com a botellón, i evitar problemes de convivència i d'ordre públic relacionats amb el consum d'alcohol a les nits. La infracció a l'ordenança és considerada greu i es pot sancionar amb import de 750 a 1.500 euros i en cas de reincidència passa a ser molt greu, amb sancions des del 1.501 euros a 3.000.
En cultura, la Fundació Espai Guinovart d'Agramunt acull una exposició amb una trentena d'obres d'artistes catalans inspirades en l'imaginari de Josep Guinovart. L'Espai d'Agramunt, dedicat a l'artista barceloní, acull les obres que van participar en el tercer certamen Miró en Arts. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Com a punt comú, totes elles estan inspirades en l'obra de Josep Guinovart, en homenatge a l'any Guinovart que commemora el desè aniversari de la mort de l'artista. En totes elles es pot veure com ha influït l'obra de Guinovart als artistes de 20 galeries catalanes. La directora de l'Espai Guinovart, Maria Guinovart, ha assegurat que el lligat de l'artista segueix molt viu i diu que l'exposició és un dels fruits que ara comencen a recollir un cop acabada la celebració de l'any Guinovart. L'escoltem.
Ara estem recollint els fruits de l'any Guinovart i un d'aquests primers fruits és aquesta exposició on es pot veure la peça guanyadora, però totes les altres peces d'altres artistes que s'han inspirat en Guinovart per fer aquesta etiqueta, el que vol dir que hem creat sinergies, hem creat lligams.
El certamen Miro en Art té com a objectiu promoure artistes joves i a la vegada tornar a posar en primer pla aquells artistes que ja no hi són i que formen part d'una altra generació.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui comença a Sabadell la fase final de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala.
Una competició que viurà avui les semifinals. Des de les 7 de la tarda es juga el partit entre el Salou i el Santa Coloma. Ara mateix ens trobem al descans amb el resultat de 1-3. I a un quart de 10 el futsal Aliança Mataró s'enfrontarà al Barça. Demà dimecres es jugaran les dues finals. La masculina que enfrontarà els guanyadors dels partits d'avui, mentre que la femenina, ja definida, posarà cara a cara el Mecano Viga Eixample i l'associació esportiva Penyes Plugues, també al pavelló Sabadell Nord.
Blancafort ha celebrat la desena edició de l'Endurada Mac Reus amb 125 pilots.
El recorregut d'enguany constava de dues proves especials cronometrades amb un recorregut total de 37,7 quilòmetres.
L'Espluga FM, Pep Morató.
La cinquena prova de la Copa Catalana d'Endurada, que es va celebrar aquest diumenge a Blancafort, va reunir 125 pilots. Les motocicletes van recórrer el terreny sec del terme municipal de l'Espluga de Francolí i Blancafort. El president del Moto Automòbil Club Reus, Xavier Limón, ho valorava així.
Tots els pilots del circuit, de la zona, volen repetir, tots es felicitaven. Molt bé, molt bé. Jo crec que no s'expugen els fulls, però va ser un èxit total.
El guanyador de la cursa va ser David Riera i també de la categoria júnior oberta. El pilot del motoclub Cantauler va tenir un incògnit rival, Adrià Messes, que en tot moment va tenir opcions de victòria. És el quart any que el motoautomòbil Club Reus organitzava aquesta cursa al municipi de la Conca de Barberà amb el centre neuràlgic a la plaça dels Arbres.
El circuit català de voler i platja ja té campions.
La platja de les Sorreres, de les Sorres de Cunit, va ser testimoni del millor voler i platja català del moment amb la celebració de la gran final del Campionat de Catalunya 2019.
Bay Ràdio, David Canto.
La gallega Núria Bouza i la lituana Erika Kliomanaite són les noves campiones doncs, del vòlei platja femení català després de derrotar a la final a Esther Rivera i Lia Mertecki en la reedició de l'última final celebrada fa un any a Cambrils. Les guanyadores van desplegar un gran joc, en especial en un segon set que van dominar de principi a fi. La final masculina del Vichy Catalan Volley Tour 2019 la van disputar els experimentats i multicampions de Catalunya Lluís Badosa i Francesc Plaza contra el català Conrad Rovira i l'alacantí Dani Moreno, que són considerats jugadors amb molta projecció al volei platja. La jove parella va realitzar un bon partit en el qual es va desfer amb comoditat de Badosa Plaza i es van proclamar per primera vegada campions de Catalunya. Els campions de l'any passat, la parella de Mena Tovar, van acabar en tercera posició.
I en bàsquet, avui es definirà la final a 4 de la Lliga Catalana LEP.
El Força Lleida jugarà al Barris Nord davant el bàsquet Girona a partir de les 9 de la nit, mentre que el Club Bàsquet Prat rebrà el pavelló Joan Busquets al Barça B, també a les 9. Els guanyadors accediran a les semifinals, que jugaran també a Lleida aquest cap de setmana, mentre que demà el Barça i el Mora Banc Andorra jugaran la final de la Lliga Catalana ACB a Badalona, després de desfer-se ahir del Joventut de Badalona i del Baxi Manresa, respectivament.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dijous. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La Seu Vella és un dels principals símbols de la ciutat de Lleida. Construïda entre els segles XIII i XV, el conjunt monumental té una posició privilegiada des d'on podem contemplar la capital de la terra ferma. Antigament anomenat Roca Sobirana i actualment conegut com el Turó de la Seu Vella, és la part més elevada de Lleida. Però a més del conjunt monumental, també en reserva moltes activitats interessants. Per començar, tenim Xinuxano pel Turó, un recorregut nocturn previst pels divendres 13 i 20 de setembre. Per només 2 euros, de 8:45 del vespre a 10:45 de la nit, podrem descobrir les fortificacions defensives del turó en una visita guiada amb accés a espais normalment tancats al públic. També és nocturna la proposta titulada Nit de lluna plena al claustre. Això és dissabte 14 de setembre i consisteix en una jornada de portes obertes que inclou el concert del grup orquestra Castellband. El cap de setmana del 21 i el 22 de setembre és el torn de les visites guiades a la Seu Vella i al Castell del Rei. Però si us voleu estalviar l'entrada als monuments, el dilluns 30 les visites seran gratuïtes amb motiu de la Festa Major, coincidint també amb un castell de focs que precisament es veu de conya des d'aquest turó de la Seu Vella. Activitats del mes de setembre al turó de la Seu Vella. Podeu consultar-ne tots els horaris al web seuvella.cat.
Sabies que...
La majoria de les persones assumeixen que, com es diuen centpeus, aquests artròpodes tenen 100 potes, la qual cosa és errònia. La quantitat de potes pot variar des de 15 fins a 171 i, independentment de la quantitat, sempre es tractarà d'un nombre imparell, per la qual cosa l'afirmació de 100 peus per tenir 100 potes exactes no és del tot correcta. Un dels aspectes més interessants dels centpeus i que moltes persones desconeixen és que aquests curiosos insectes no s'alimenten de les branques dels arbres, sinó que són carnívors. Als centpeus els agrada caçar altres insectes petits, aràcnids, mol·luscs, cucs i, de vegades, fins i tot petits rosegadors i aus.